Us recordem que avui fem programa especial des de Can Llobera amb motiu de les festes de la patrona. Es veu que comencen d'aquí dos dies, però bé, nosaltres ja amb el programa en mà en parlam. Enguany es veu un poc més prestat i es veu que també enguany, en vez de fer-ho des de la plaça, bé, que fa un bon sol, hem entrat, a, com deien la tercera edat, a les cotxeres, a la portassa de Can Llobera. Bé, mos acompanya ara el doctor Vistori i en Pere Sales. Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
I primer de tot, gràcies per deixar-nos avui fer el programa des d'aquí.
Sí, no, jo crec que la biblioteca també està per això, i com que tenim suficient espai com per no interferir en les diverses funcions, pues, va bé, va bé. De fet, avui tenim un grup de nens de les estades de Pollença, i no m'ho els poden fer la seva feina, poden fer el que havien vengut a fer, i nosaltres també poden fer el programa aquí.
I la biblioteca dalt continua com sempre, perquè no sí. Tinguem fer molt de renou.
No, perquè d'allà dalt, ara jo vaig d'allà dalt, no se sent res en absolut. Sí.
Molt bé. Bé, recordem que nosaltres som, es veuen aquesta portassa, ho dic perquè si qualcú vol venir a veure com se fa un programa de ràdio, que guaiti, perquè està oberta també aquesta porta, vos hem arraconat un poc, ja no m'ho veig de tot.
Es portassa entre cometes, perquè de ja les vidrieres l'hem de dir de qualsevol manera, però bé.
Ah, amb aquesta reforma que heu fet, Pere, s'estan bé aquí, s'estan bé.
Sí.
Molt bé, tenim molta cosa per contar, Pere, avui, de fet, i ja feia temps que tenien ganes de parlar amb tu, perquè enguany es veurà un tema que és molt comentat, que és la participació de la dona en les festes, que ha estat un poquet arrel d'aquell test de Ramon Picó i Campo Mà que vares comentant, el que ja se xerrava de la participació de la dona a les festes del segle XIX, arrel d'aquí el col·lectiu La Mala Pècora enguany ha proposat aquest batalló de dones per el dia de la batalla, el dia d'Humores i Cristians. Això és una cosa de la que n'hem de parlar molt, n'hem de parlar tot el que tu vulguis, Pere, però és que l'altre també és que aquest programa de festes de la patrona un any més té una temàtica que l'envolta, que també està molt relacionada amb la història, que són aquestes verbenes, aquestes rebel·les, sí, no? que Pollença du fent des de ja fa diverses dècades. Amb la tercera edat xerraven ja d'aquells recorden encara, van anar a plaça, la d'autiquets...
Bé, de fet, en un programa relacionat les rebel·les amb l'origen de la festa, no només amb ara, perquè l'època medieval hi ha un test aquí en el programa que se titula Joglars, i relacionar amb aquests joglars que venien a tocar a les rebel·les actuals, i teníem molta més similitud de lo que podíem pensar, i això també em va donar a pensar si no seria també un d'aquests elements festius cívics, rituals cívics fins i tot, que estarien dins l'essència de la patrona, no? És a dir, que la gent vol fer festa, i de fet una definició de festa clàssica és la d'alteració de la quotidianitat. És a dir, un dia és que no són festes, se fa feina, i un altre s'ho passa bé i se fan coses que no se fan normalment. I la música i el ball és un d'aquests elements. Hi ha música i ball ritual, més ritual, que puguin ser format de danses, com les d'ocossiers i d'altres, que també sempre n'hi ha hagut, o ball redó, que hi havia Pollença, i d'altres, però que ja trobant també l'època medieval, que és molt similar a aquestes rebel·les, que diuen rebel·les, que diuen rebel·les també, i trobam la plaça guarnida, amb murta, o amb drets de colors, que els captius la reien i la fan neta, la plaça del Mercat, que seria la que hi ha a baix de la plaça Major, és a dir, entre el club i Cau Lloro, i s'il·luminava amb bolles de seu i també se podia fer el vespre, i venien aquests músics, normalment eren de Pollença, perquè tenia com una companyia local, i un tal Aranyó era el que sempre cobrava, devia ser una espècie de líder d'aquest grup, i també anaven a tocar altres pobles, i de vegades anaven a Sergina també d'altres puestos. I això són les verbenes de l'època medieval. La primera documentació, mitjany segle XIV, Antoni Maiol ja documenta que per les festes majors de Pollença, que eren dia 15 d'agost, en aquell moment, ja hi havia aquestes rebel·les que no deu perquè no n'hi hagués abans també, i a l'hivern també n'hi havia, però les més fortes les hi havia un grup de joglars de quatre, que era la banda típica medieval, eren sobretot per les festes patronals.
És que si hi hagués festa i no hi hagués música, què hi hauria? És a dir, relacionar amb festa i música, però si no fos per lo que...
Per exemple, una cosa també que era molt típica eren les activitats esportives. Això també a l'època medieval, tot el tema de corregudes i de tornejos, tir amb ballesta, tir amb arc...
Però la música sempre...
Però la música hi ha d'estar. I música de l'Iglesi, música més sacra, i música de fora. Estan parlant... I sobretot això començava quan havien acabat l'ofici, havien acabat les activitats religioses, pròpiament dit. Recordem que l'ofici era de matí, sempre. I després, ja vespres, hi havia aquestes activitats que avui les considerem la part cívica, en aquella època suposa també, evidentment no hi havia programes que ho separassin, però per les activitats que van arribar fins aquí, sobretot per els pagaments que feia l'Ajuntament d'aleshores, sabem...
Per tant, unes les devia organitzar i pagar la iglesia i unes altres organitzar i pagar
l'Ajuntament. Sí, el que eren les festes, hi havia festes que eren més pròpies de l'iglesia i tot ho feia l'església i l'Ajuntament. Vam dir que Ajuntament, i segur que ho me sent, me dirà què diu aquest. En aquella època, l'època medieval era universitat, la paraula pròpia, realment. I encara més concretament els jurats, els que tenien la bossa, no era el bal, eren els jurats els que tenien la bossa a l'ordobés i que pagaven una cosa o l'altra. I a vegades eren festes pròpiament religioses, però també sabien que se feia perquè la universitat, l'Ajuntament d'aleshores, pagava qualcú per agranar els carrers, per exemple, o per endomassar de murta. Ja sabem que se feia, però l'altre no. En canvi, aquestes festes patronals hi tenien més participació. Hi havia una part que era, sí, religiosa, però una altra que era més municipal. I, per exemple, aquests joglars les pagava l'Ajuntament.
Quins instruments duien aquests joglars? Que se sap?
Un era una caramella, i d'altres, sí, no sé si aquí de l'escrit també n'hi ha d'altres, no eren uns instruments que ara podien conèixer, però sí antecedents d'instruments de corda i de vent, que s'haurien... Bateria no n'hi sabia bé, d'això, però...
Percussió, qualsevol cosa de percussió.
Qualsevol cosa de percussió, però no la tenc massa... crec que no, però ara tampoc no vull ser segur.
No ets expert en musicòleg.
No, aquí exacte, sí, no, ara m'estim ben deixar la molt d'això, ara ja fiquen la pota.
Pere, pensava jo en coses que comentava la tertúlia de la gent gran abans, no? que per exemple en Rafael que deia que anava sempre a cercar per ballar amb lotes, aquestes festes a la cultura no eren també necessaris perquè se coneguessin els joves, perquè tinguessin un moment
clar.
No festejar, però és que hi ha de ser això també a la cultura.
En aquest temps medieval no podia entrar en tant de detall, però sí que hi participen dones i homes i dones, segur, perquè això el ball no té massa sentit, però també hi participen les autoritats, que el solen obrir, i fins i tot el clergat també balla en aquesta època. Després ja no, després de Trento no, però en aquesta època medieval era la cosa bastant oberta i solien ser, a més, també moments bastant propensos a la promiscuïtat, és a dir, i també en els excessos. Sabem que l'Ajuntament comprava vi, per tant, hi havia vi fins i tot per refrescar en els propis músics i en els balladors. Si els balladors són tots, ho llevant cap allà, hi havia vi gratis aquest dia.
no està molt en fora de Sant Antoni no, i patrones,
exacte,
aquests excessos.
Ara, aquí tenc dubte si aquests balladors eren només uns concrets que tindrien contratats a nivell gairebé professional, que anessin a obrir el ball o que fessin qualsevol dansa específica, o realment eren tots, que és el més probable, però que també tenien documentats problemes, i una altra, ja sempre ho he dit molt de pitjor, una manera de conèixer aquest tipus de festes eren els delictes i els aldarulls que provocaven, i doncs sí, sempre n'hi havia, i a vegades problemes entre homes i dones i tal, que s'havien estat penats també, però que també et dones compte de que també hi havia més tolerància, no? I aquest tema del festeig sí que hem vist molt relacionat, ara veient un bot de molt de segles, en els anys 50 i 60, en aquest moment sí que sabem que les verbenes, entre cometes, de llavances, era un moment propici per treure la lota en el ball, i dit així, és a dir, perquè les lotes se seien a les cadires, se voltaven la plaça, i els lots anaven a treure-les a ballar. Clar, n'hi havia que ballaven més, n'hi havia que ballaven menys, era una manera, clar, d'entrar en contacte, de començar el festeig, o si ja tenies parella, també treure-la a ballar. Clar, i les al·lotes crec que no pagaven per estar allà, o no ho sé.
No, mos han dit ells també, això, que elles no pagaven.
Llavors, jo crec que no, però els homes sí, que pagaven, excepte que eren moros i cristians, que no sempre, a vegades, solien fer una rebel·la gratuïta per moros i cristians, i d'altres que no, se solien alternar. O qualque any en trobes dues que eren gratuïtes per un xerrats.
I bé, si peguem un vot i m'ho anem en aquests anys 40, 50, 60, que és així com sensat el programa de festes d'enguany, parlau de la verbena, la rebelda, i sabem que el simulacre també hi era, però què més hi havia en aquella setmana de festes, o no era setmana, eren dos dies i ja està?
Solien ser, no arribava una setmana. No,
no, i no tant ser, com ara.
No, dos, tres dies, com a molt. I solia ser, l'essencial era dissabte de la festa i la festa. Això és el que realment era un cànon. Després, a partir d'aquí, se podia ampliar un poquet després de la festa. Dia 3, dia 4, aquí podíem anar fent, ja en aquesta època, ja començàvem a estirar el lot després de la festa, i qualque vegada ja de més enrere. Però allò de que va a la festa de la patrona no era l'habitual. Ara mos pareix estrany. Però a poc a poc se va anar eixamplant un poquet abans i després. Divendres també fa calciata, dijous i també després. Fins que s'arriba en aquest format, això no sé exactament quan comença, però bé, podíem trobar en aquest format habitual d'ara, que jo ja el situaria al principi dels anys 80, segurament, que és una setmana abans del dia de la patrona i que conclou a la tracta final el dia de la patrona.
Molt de dies de festa, que ja mos agrada sí, en general com... en els humans, si ho podem allargar un poc més, allargar un poc
com
més.
Com institucionalitzat el començament del pregó, pensat en pregó abans de l'any 71 no n'hi havia, i començar dia 26, això, la tirada de banderes, les canonades, tot això és ultramodern, podríem dir. La birreria és ultramoderna.
I és que, Pere, també m'estranyava, abans quan ho dèiem, que parlant d'aquesta verbena que se feia a la plaça, i xerrau d'entre el 1930 i el 79, no fa tant.
No, jo encara en vaig tenir un, el primer any que jo vaig ser moro, vaig tenir un tiquet encara.
I encara se feia igual a les cadires, quan se feia el 79?
Se pagava per entrar, però ja no...
Però per entrar vol dir que hi havia un tanquet igual.
Això sí, el tanquet sí que era, però hi seia la gent, no sé, tothom que volia ser, i pagaves també per seure, també volia menys, però també havies de pagar. I ja estava amb una certa decadència, però encara no del tot, encara jo me'n record que quan era més jove, pues, no sé, tenia com il·lusió d'entrar a la plaça, perquè hi veies els grans, no? I ballar, etcètera. Tot això tenia un cert atractiu que a poc, a partir dels anys 80, se va anar perdent en el mateix temps que el guanyava el simulacre. Clar, no tenia sentit després donar tiquets per una cosa que la gent s'apellava per anar-hi, que era el simulacre, amb una altra que ja havia perdut bona part del seu glamour, que era entrar a la plaça. I se va buidant la plaça, fins i tot també després se buiden, se lleven les cadires perquè ja no ningú perquè seure allà. I és quan comença la festa en accent per les voreres, per la perifèria de la plaça, i concretament de Can Moixet. Estan parlant aquí de que això, després d'uns anys de no variar res, perquè clar, aquí el que passa és que això s'havia romput un poquet el que era excepcional de la festa. La ruptura de la quotidianitat tampoc tenia sentit, perquè des de la inauguració de Xives i de Pop Art i de les sales de festa d'Humoll, la festa era cada dia, o ball era cada dia. I després també guateixes a Xaceba, etc. Els van veure un curs d'història de titulat Suetxes i Pitjadors, també mos demostra que la festa major ja no era aquella ruptura de la quotidianitat que havia estat abans. Un motiu més per anar-se'n per avall. No? A Can Moixet ho reconverteixen d'una altra manera i mescla música local, folclòrica fins i tot, relacionada amb la patrona, amb música de moda, fan una cosa molt novedosa i allò torna a créixer i se crea una cosa nova. Una cosa nova, que ve el substitut de la verbena, però una cosa que no podries trobar a cap discoteca ni a cap altra sala de festes.
Però sí que l'Ajuntament segueix promovent rebelles i concerts de grups més o manco importants i festius per l'endit abans del dia 2, això es manté?
Sí, se manté sempre, cada any hi ha hagut rebeldes, però ja no són aquell element central de la festa. I un concert no és exactament una rebel·la, un concert va escoltar música. I bé, pot d'un grup, ara Val Nou, per exemple, va venir, va omplir la plaça, i l'any passat hi havia, quin era, que, ai, aquells...
En Ariadna, qui me'ls pot ajudar,
aquell,
crec.
Aquell grup mallorquí...
Enrocats.
No, anellats, i va dur gent, però això no era exactament una rebel·la, perquè tu vas escoltar aquest grup i sí que pot ballar, però les rebel·les dels anys 50 i fins als anys 70, el ball entre parelles, pues això era l'essencial.
Sí, una rebel·la, doncs, música per ballar. I aquest ball,
clar, no era tant...
És una rebel·la.
Sí, bé, la definició està aquí també, en el programa la podeu veure. Si m'han de mirar essencialment el que és, podem mirar, festa popular amb balls al carrer o la plaça Major, que es fa a la nit que precedeix certes diades assenyalades. I jo vaig afegir, o vàrem afegir, com la patrona de Pollença, no? Derivat de vel·la, amb el prefix re, vel·la apareix per primer cop al segle XIV a la crònica de Jaume I i és un derivat de vel·lar, que apareix al segle XIII provinent del llatí vigilare, estar despert, vigilar, derivat de tenir vida, vigor, estar desvetllat. Afegim després, moment per a la música popular i tradicional, durant el segle XIX esdevingueren una porta d'entrada del nou corrent musicals i de noves modes de diversió. Clar, tot això està barrejat. També hi ha música i a vegades interessa escoltar-la en aquesta música. Quan va venir el Duo Dinámico, era els fans del Duo Dinámico el que protagonitzen aquella verbena. No són coses pures, si digui, només se fa les rebel·les per anar a treure-la per a ballar o per ballar en parer. Hi ha música en si i suposen també això, aquesta entrada de noves modes musicals. La música elèctrica pollença segurament va entrar per aquí, la música jazzística o de foxtrot, etc., dels anys 20, pues entren en aquestes rebel·les.
També consolida uns músics a Pollença, no? Un grup, clar, unes bandes que han continuat.
Sí, a l'època medieval, ja d'anys els joglars eren pollencins, en el segle XX també tenim gairebé sempre grups, o manco fins als anys 80, grups que protagonitzen aquestes rebel·les, que són fins i tot a vegades el grup més important del Tertell, no? Els Darien serien el prototip, un poc menor els Flamers també, però l'Orgestina Pollença d'abans també havia marcat una època. I bé, i supos que jo les faig, m'imagino un poc, no sé, hereus d'aquest aranyó que tenia aquest grup de joglars.
Bé, has anomenat el Duo Dinámico, per mi va ser un xapitó que sí, la Pollença recordarà
això,
per l'estona.
Clar, aquí se varen fer rebel·les que eren importants i que cridaven gent de tot Mallorca. El Duo Dinámico, l'any 62, crec que és.
62, posa programa,
sí. Dolor l'any 62 era com avui en dia dur, no sé...
Sopa de cabra, més.
Per dir-se sopa de cabra, jo diria encara més, perquè seria, diguem, de tot l'estat espanyol, que realment era un grup que estava en el top 10, estava, i ja eren els Beatles a nivell espanyol, no? I clar, se va crear una manifestació, diríem, del jovent i sobretot de les atlotes, que va crear un trasbals a la vida local enorme. Així Mateu Ripoll ho explica, Miquel Ripoll ho explica perfectament en aquest escrit. Clar, per això vull dir que la importància d'aquestes rebel·les anava més enllà de lo que hagués pogut ser només ballar.
Bé, si no coneixeu el capítol, ja fa el programa, llegiu, sí, l'història resumida que es fa Miquel Ripoll.
Sí, na Joana Serra de Lleta també té un escrit o un blog seu damunt d'aquest fet, que és més extens i puntura més personal, però també hi té un escrit per si qualcú vol ampliar.
Molt bé. I d'això parla en guany aquest programa de Festes de la Patrona.
Sí, la idea d'aquests darrers anys ha estat fer un programa que tingués un fil conductor, però que juntàs tant la part d'imatge, la part de disseny i la part de testes. És a dir, que tot no n'ha sentit un per al seu puesto, per al seu lloc, ara veig que tot tenien la relació que era la patrona, tot tenien alguna cosa, però ara és més explícita, però bé, això se pot fer de moltes maneres, i jo sé una cosa que sempre m'ha agradat, el dels programes, la biblioteca, per fer de fet tenim una exposició de programes antics, si qualcú vol venir a veure una mini exposició, i també si qualcú vol programes antics de segon quins en tenim per poder donar, i és una cosa que també marca molt una època i cada portada, cada disseny, el manco des dels anys 60 tenen una personalitat pròpia que totes són interessantíssimes. Si te poses, analitza-los una mica, a tots hi trobes qualque cosa interessant. I aquests darrers anys han agafat d'aquesta manera i se'n pot agafar una altra.
No han comentat de l'article d'en Joan Torres, Paperines, Plaça Major, també una altra col·laboració.
Paperines és una altra.
Ah, perdona.
Sí, és sí. Plaça Major.
Plaça Major és en Joan Torres.
Clar, perquè sense l'espai no hi ha rebel·la, hi ha d'haver un espai. I aquest espai s'ha de sacralitzar també, i el que fan les Paperines te li donen aquest element sagrat que tota festa necessita també, necessita un temps sagrat i un espai sagrat, i una de les coses que te dones compte de l'època medieval és que se sacralitza l'espai i s'inverteix molt, fins i tot a vegades se posen en billat de fusta i lloien draps de colors per endomassar, i se paga gent per endomassar, o se diu així, per envelar i desenvelar la plaça. Recordem que la plaça del Mercat, perquè aquella, i això és el que m'ho diu l'article d'en Torres, era un fossar, i després és en el segle XIX quan ja s'havia tret fa uns anys el cementiri fora, curta història de fa dos anys, que tenim aquest espai nou, més ample, Pollença també ha crescut, i se canvia la ubicació de les rebel·les, passen a la plaça Major. I evidentment se sacralitza d'una altra manera, perquè ara ja les Paperines són un element del segle XIX i ja tenim endomassat en Paperines. I una cosa molt característica, que eren llums a la veneciana, aquelles bolles de seu que se posaven a l'època medieval se substitueixen per uns fanalets de paper que de dins hi ha un llum encès i que se diuen a la veneciana i també fan festa, i això ja aquell espai que envia ha passat de ser un cementiri a ser un lloc de festeig, un lloc d'alegria.
Bé, Pere, tenim un problema, que és que te n'has d'anar, que hem de llevar l'entrevista ja i no hem parlat gens de la dona.
Sí,
de la dona i les festes.
Robarem 5 minuts, 10 minuts de...
O avançam i tindrem temps, encara falta... Ni han començat les festes de la patrona, que ja falten les festes i comencen passat demà. Però sí que enguany és el tema estrella, no?, la participació de la dona a les festes.
Sí, és una...
S'ha de fer una mirada històrica, també.
Sí. Bé, jo això... Primer he dit dues coses. Primer, que això, el protagonisme és de les dones, i per tant, i concretament encara del col·lectiu Malapècora, que són els que s'han, diríem, que ha fitxat, en el bon sentit de la paraula, amb aquesta idea. Jo vaig fer, senzillament, treure la llum aquell primer simulacre d'en Ramon Picó, i sortia aquella participació femenina. I has pogut no sortir, també, i jo crec que, com dic en aquest darrer article a l'Ara, també tindrien tot el dret de participar. Però bé, està justificada d'aquesta manera, com s'ha plantejat, per aquell article que varen treure l'any Picó del 2016. Article relacionat amb aquella primera patrona.
1858.
58, 57. No sabem exactament l'any, però ha de ser aquest, o 58 o 57. Perquè per l'edat que tenia qui escriu ell aquestes memòries i escriu com era aquell simulacre, havia de ser en aquests moments, perquè sabent que quan tenia 11 anys ja no era Pollença, havia de tenir 10-9 anys.
Si no basta que facis aquesta troballa i se publiqui, si no, fa falta que qualcú pensi, ah, mira, ja tenim l'excusa perfecta.
Clar.
Per mobilitzar-nos.
Jo també volia fer èmfasis amb això, que tota la història no ha de terminar les festes. És a dir, no s'han de fer d'una determinada manera, perquè les festes es modernitzen, llavors quan queden s'han de modernitzar o no. Per tant, a veure, que això l'únic que mos diu és que la festa ha canviat molt, i per tant, així com un moment donat varen desaparèixer la participació de les dones, tampoc ningú s'ha de rompre les vestidures perquè tornin a aparèixer, perquè no romp la festa, l'essència de la festa és la mateixa, perquè en els inicis eren, després van entrar a aparèixer, i si ara tornen, pues, molt bé. Se tracta, per tant, de que se vulgui fer, i aquí ja l'historiador que ha de donar una passa enrere. ja són altres, són les pròpies protagonistes, són comissió de festes, ajuntament, aquells que s'encarreguen de la festa, els que participen, no sé, la societat en general. La mateixa que va llevar les dones i la mateixa que les va posar.
I com és que, si se sap, un moment històric, un moment sí que hi eren, després van arribar a desaparèixer, va ser perquè elles mateixes hi van deixar de participar?
Això no ho sabem, bona pregunta. Sabem que la causa principal, el seu simulacre, desapareix. El simulacre tot, és a dir, el 1864 se deixa de fer. I no se torna a recuperar fins al 82, 1882. I de fet en Ramon Picó fa aquell escrit demanant que se torni a fer, i en certa manera ho posa en un paper perquè el tornin a recuperar talment com ho havien fet, en certa manera per dir, ell devia temporalment de Guallansa perquè se'n va tornar a anar, era per dir la gent que havia per aquí, teníem això tan guapo, perquè no se torna a fer, i se va deixar de fer per una crisi econòmica, no per altra cosa. Crisi econòmica, per cert, que comença als Estats Units, la crisi famosa de la guerra de successió americana, i que m'ho afecta la patrona. Mira si les coses, el món si ja estava globalitzat en aquell moment. Bé, quan se recuperen el 82, no apareixen les dones. No apareixen, i a més perquè tenim altres relats, un dels que també el vaig publicar ja fa estona, que era una programació del simulacre. Això no en tenim cap, perquè tots són relats que tenim, tant el d'en Picó com el d'en Antoni Maria del Cové del 84, que són de veure el que ha fet, no són com a treball periodístic o històric, de dir, bueno, era això. Aquesta altra era una programació que vaig trobar una casa de Pollença de lo que havien de fer, i no apareixen les dones pel lloc. Tot, lo que havien de fer no era. I en el Cové fa un relat dos anys després i tampoc apareixen. Per tant, tenim confirmat que en el 82, quan se recuperen, no hi són. La pregunta és per què en aquest camí han aparegut. També han aparegut altres coses, no és exactament igual. Per exemple, la figura d'en Dragut ha aparegut i en el 58 no és. És un capità moro, però no el nomenen com a nom. Ventura, volien ser més fidels a la història, i pensar que en Dragut havia quedat en un moll. No? O senzillament aquest capità era en Dragut, no ho sé, no és. Un puesto no és i després apareix. I les dones no hi són, aquell batalló de dones no és en el 82. Hem de pensar que podia ser perfectament que això està mal vist, que participassin, pensem que en aquests moments, quan s'havia de fer representacions teatrals a Pollença, no se trobaven dones per participar-hi. S'havia d'anar a Palma, a Sargentà, o a Coltipilla, a Barcelona i tot. Quan en Picó ha de representar qualque obra de les seves aquí, precisament, hi ha carta, no haurem de venir gent de fora perquè no tenim dones dins un grup de teatre local. Això és no deixa de ser una representació, encara que sigui un poc diferent, i per tant, una mateixa retirada o manca de voluntàries i podria ser. L'altre és que aquells que també recuperen la festa formessin part també de col·lectius que ho sabem que eren conservadors i que no tampoc la presència de la dona no les...
No era una prioritat.
No era una prioritat. Si és que no estàs més en compte. Ara, el del 50 i pico segurament també eren conservadors iguals. Jo no crec que hi hagi molta diferència, perquè sí que sabem mucho el creien a Solla en aquestes mateixes èpoques, i és un capellà també, està molt relacionat amb el romanticisme, són homes, jo creien aquestes festes, però en el 58... aquells que pensen en crear els simulacres de Solla i de Pollença pensen en les dones, això està clar, perquè allà hi posen les valentes dones i aquí hi posen aquest batalló. Les posen d'una manera secundària, això també està clar, i se basen també en elements llegendaris més que pròpiament històrics, però hi ha una necessitat de representar la dona i sigui perquè sigui tot el poble el que defensi tant Solla com Pollença d'una invasió externa. L'hotel, a més, tot l'hotel. Ja dic, però pensem que és d'una manera molt secundària, tant un com l'altre. A Solla no se va interrompre el simulacre, i segurament aquesta és la raó per la qual encara hi hagi les valentes dones. Si hagués tingut aquesta interrupció tan llarga, sí que se va interrompre qualque any que no se va fer, perquè això tampoc no era tan sagrat com ara, de pressa, però no aquest període tan llarg que realment és una refundació total del simulacre. A Solla no és... i això segurament explica el perquè se mantingui aquest fil. I ningú ho troba estrany que hi hagi les valentes dones. Està allà i ja és un element ara avui molt consolidat i ha agafat un protagonisme que segurament no tenia més endarrere.
Que ara la llegenda de les filoses, no sé, no, sí. Parles, no? Que estan basat més en qüestions llegendàries. Què sabem d'aquesta llegenda de les filoses?
No sabem res, però sí que sabem que és una llegenda i no és una invenció d'aquest lletreferí de qualsevol moment, etc. Perquè se contava, jo mon pare la me contava i després en Miquel Bota la va recollir. És a dir, no va ser una creació seva ni poden dir que tingui una data de creació concreta perquè sempre ha estat això present. I després tenim un altre element que pot fer fins i tot lligar un poc més històricament en aquest temps, i és que el carrer de les Filoses el tenim documentat un 20 anys després de l'etat d'Andregut, és a dir, a la segona meitat del segle XVI, quan n'hi havia molt pocs carrers a Pollans que tenia el nom. No tenia platja, és una denominació popular, però el carrer de les Filoses és un dels pocs carrers que hi ha a Pollans. Per tant, aquesta denominació, que és l'actual Metge Sureda, surt molt a prop del simulacre. I sabeu que en temps d'en Ramon Picó, que era un gran estudiós de les llegendes locals, ja havia sentit parlar d'aquesta llegenda, perquè aquestes dones, aquest batalló de dones que ataquen a Sant Jordi, les fa armar en filoses i falsons. Llavors, aquí, allà, pot ser que sigui una llegenda, pot ser no, és una llegenda, segur, que aquesta llegenda existeix, i que sigui d'aquestes llegendes que tenen un element concret, un fil, alguna cosa que podia ser real, no? Que passés alguna cosa en aquest carrer. També podia ser a l'enrevés, que quan hi viu el carrer de les Filoses, que a partir d'aquí se creï la relació a lo simulacre, no? També, però això no és.
Veurem, Pere, el programa d'enguany no reflexa de cap manera que enguany hi hagi aquesta, diguem, polèmica, novetat.
Sí, perquè també jo crec que ja era Ventura ja era estat com a massa i ja teníem aquesta idea abans de que sortís aquesta iniciativa del col·lectiu Malapècora i es pareixia un poc forçat, no? I la idea, jo ja bé, som un poc ja quadrat i tenc va pensar aquesta idea ja de l'any passat de girar les rebeldes, i per tant si era rebeldes i si no hagués espanyat la unitat de tenir aquí, i fins i tot hi ha fotos de moros, i jo la primera idea és que no hi hagués ni fotos de moros ni de cristians, doncs més de rebeldes, però bé, també ja vaig ser un poc exagerat i hi ha d'haver qualsevol cosa i donar un poc de vida més actual. El problema és que de fotos de rebeldes n'hi ha molt poques, perquè de vespre ja, ara n'hi hauria moltes més, ara amb els mòbils i tot, però una foto del Duodinàmic no l'hem pogut trobar.
Tal vegada no.
Sí que vam trobar en canvi un tiquet que mos va deixar en Miquel Llobota, això sí que me pensava no poder-ho trobar, un d'aquests tiquets, perquè n'hi ha molt pocs.
Tal vegada veurem col xapilla properament un programa de Patrona amb fotografies de mores cristianes, clar, de filoses, clar, de...
I que també ja havia fet tres escrits en un punt informatiu d'aquest tema, explicant tot això d'aquesta participació, ara he fet aquest de l'ara, també trobava que s'havia de descansar, però molt important que sigui, pues s'havia de parlar d'altres coses. I aquest tema de la dona no només és de Pollença, és a dir, aquí no, crec que és molt important, i crec que és un moment que hem de pensar que tindrem molt d'ulls que mos miraran. Jo m'han entrevistat des de Catalunya Ràdio, l'ACR, etc., des de fa tres setmanes, quatre, molts d'ulls, fins i tot de fora de Mallorca, que estan expectants per com anirà. Per tant, tenim una oportunitat de quedar bé, jo crec, no? Però això no només és una cosa pollencina. Aquesta relació de les dones a les festes és un tema que a poc se va obrint a dins Mallorca, però que té molt de caires i que té, cada festa té el seu aspecte, i jo cap l'article aquest de l'ara dient que el dret que tenen les dones no només ve vinculat per la història, sinó que ha de ser un dret social, un dret més, perquè si fins ara els homes fins i tot han usurpat el paper clàssic de les dones, com el de la dama del cossiers a la majoria de pobles, o la Sibil·la, quan jo era petit, que la gentava sempre, des de sempre l'havia gentat un nin vestit de dona, perquè em volen d'escandalitzar si una dona també va vestida d'home o fa un paper d'home. No ho sé, saps? Aquí són preguntes, això no vull dir que s'hagi de fer, això no té res a veure amb la història, té a veure més aviat en la igualtat i amb altres, la democràcia i amb altres coses.
Pere Sales, no t'enredant més. Vale, moltes gràcies. Vale. Recordar-me, el que ha dit en Pere, que hi ha aquest article de l'Ara Balears, escriu que veig que el recomanam molt, també aquests articles del Punt Informatiu, per si qualcú vol aprofundir més en aquesta qüestió, i que ja tenim un programa en paper de les festes,
sí,
de la Patrona.
Molt guapo.
Molt xulo. Pere Sales, moltes gràcies.
Molt
fins
bé.
Aviat.
Venga.